Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Joan Maria Calaguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
M'havia oblidat del càrrec. Com t'he de presentar? A veure, exprofessor universitari.
Periodista,
no? I també ens acompanya el Juan Pablo Sanz. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda, Carlos.
Ell era cap de comunicació, director de comunicació de l'Abat Oriol, però ara, escolta, Juan Carlos...
Ara ha canviat una mica...
Està, Juan Pablo, arriba al Converses i pujar,
és un trampolí,
pujar com l'escuma.
Això, però això
i aviam, ara exactament quin càrrec tens dins
ara,
de la universitat?
Ara m'encarrego del grau en Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oriol Baceu.
Molt bé, doncs,
gràcies a la meva participació al Converses, que ha estat el meu trampolí.
I gràcies, també als teus mèrits, tot cal dir-ho, Juan Pablo. Molt bé, convidat aquest dissabte al Converses, el senyor Roger Lopatxer. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Veig que venir a Converses és interessant com a trampolí.
És una conversa que parlarem de tot, parlarem de la competència, parlarem de ràdio, de televisió i de moltíssim més coses, el que vostè vulgui. D'entrada, jo l'he convidat avui perquè és vostè el president de l'Autoritat Catalana de la Competència. I aviam, això, els que estem ficats en el món de la premsa, de la ràdio, de la tele, sabem què és, però els que ens escolten dius, què és això, l'ossada de l'Autoritat Catalana de la Competència? I el senyor Lopatxer segur que ens ho pot explicar molt bé. Quines funcions té vostè?
L'Autoritat Catalana de la Competència vetlla i garanteix la competència a Catalunya. I això com es fa? Què fem?
Exacte.
Doncs en primer lloc vetllem per la defensa de la competència. I què és la defensa de la competència? Home, que no hi hagin pràctiques anticompetitives entre les empreses i que les empreses competeixin entre elles. I això de que competeixin entre elles el que fa és que hi hagi un millor preu pel consumidor, un millor preu pel ciutadà, que hi hagi més oferta, més producte i que hi hagi més innovació. I nosaltres el que vigilem és que no es posin d'acord, perquè de vegades hi ha determinades empreses, poques i minoritaris, però que el que fan és intentar pactar preus, intentar el que es diem un càrtel, fer pràctiques col·lusòries de tal manera que el ciutadà no se'n vegi beneficiat. I això és el que nosaltres corregim. Aquesta és una de les nostres feines, el que en diem defensa de la competència. Anem a l'altra gran feina. L'altra gran feina és la feina de promoció. Nosaltres fem feina de promoció de la competència, entre altres coses, per exemple, aquesta mateixa conversa. Difonem el que és la competència, les bondats de la competència. Però també el que fem és fer informes sobre determinats àmbits, sobre determinats sectors, renovables, per exemple, fuel, és a dir, carburants, altre tema, punts de recàrrega, coses que hem fet recentment, transports, i sobre això veiem com està el mercat, si és un mercat competitiu o no. Després el que fem és impugnar determinades normes que creiem que són poc competitives. Una que sortia avui mateix,
els telèfons mòbils, que reclamen l'atenció.
Avui mateix en els mitjans és un tema sobre apartaments turístics, sobre un decret llei que es va fer sobre apartaments turístics. Nosaltres vam dir que les mesures que s'havien posat eren unes mesures poc proporcionades i unes mesures que no creiem que fossin les més idònies per aconseguir un millor preu en el que són les rendes de lloguer.
En certa manera, defensar els interessos del consumidor. Vostès són l'última instància per defensar els drets dels consumidors.
Els drets dels consumidors, clar, a partir d'aconseguir que les empreses competeixin efectivament entre elles. Clar. Aquest és un element clau en aquests moments de la Comissió Europea. La vicepresidenta, recent nomenada Rivera, té la cartera de competència. I és una cartera, la Direcció General de Competències, de les més importants de la Unió Europea, perquè es considera que així s'avança lliurement, s'avança millor en el mercat. És veritat que ara l'informe de Bach hi ha posat algun element, alguna qüestió sobre aquest tema, però en el que és la base, no.
M'imagino que sobre la taula deuen tenir molts expedients ara mateix, no?
Nosaltres tenim molts expedients, tant d'una banda, tant...
Algun que valgui la pena destacar i remarcar a dia d'avui?
Bueno, tenim algun expedient fa referència al tema de l'OPA, a l'expedient que comentàvem sobre l'OPA i del BBVA sobre el Banc Sabadell, la qüestió que comentàvem sobre els apartaments turístics, expedients sancionadors concrets, el tema del transport de viatgers per carretera...
Taxes,
taxis, són aspectes també que tenim. Els taxis també, els taxis és un tema permanent que tenim, els taxis versus BTC, el sector del taxi és un
patata
sector,
calenta aquesta,
és un sector. Sí, no? Sí, des del punt de vista de competència, nosaltres com més llibertat hi hagi i més sectors hi hagin, més beneficiïn en els ciutadans i més apliquin les noves tecnologies en l'àmbit del taxi com del BTC, millor.
Molt bé, doncs, sí. Joan Maria, Juan Pablo, qui vulgui començar a preguntar, doncs...
Jo he de reconèixer que aquest és un terreny, després de molts anys de dedicar-me al periodisme, he de reconèixer que és un dels terrenys que menys conec, no? El de la competència. Però ara acaba vostè de parlar de... Suposo que deu tenir... La pregunta que li volia fer era quin és el terreny en el qual vostès tenen més problemes a resoldre, és a dir, hi ha menys competència. Perquè suposo que al llarg de tots aquests anys... s'han posat moltes multes en moltes empreses per no jugar amb el terreny de la competència. Per tant, la pregunta és, quin és el terreny amb el qual vostès han d'entrar més a fons per aquesta manca de competència entre els actors que hi participen?
No hi ha un sector concret on tinguem detectat que hi hagi una especial falta de competència. El que sí on estem molt centrats nosaltres és en tot l'àmbit de la contractació pública. En l'àmbit de la contractació pública, que òbviament, com vostè coneix perfectament, és molt ampli, des de la sanitat o des de la construcció, doncs hi ha moltes empreses que liciten. I aquí nosaltres hi hem posat el focus perquè en determinades licitacions, sigui de transports, per exemple, de transport urbà, sigui del servei meteorològic, sigui de l'àmbit de salut, doncs sí que moltes vegades detectem pràctiques que són anticompetitives. I per això el que també tenim és una eina d'intel·ligència artificial aplicant una xarxa neuronal per detectar possibles pràctiques col·lusòries en l'àmbit de la contractació pública. Ara, si vostè em pregunta, hi ha un sector on hi hagi més...
Li canviaré la pregunta. Diguem... Ja que m'ha dit que el terreny de la contractació pública és complicat, quina és l'administració on s'han fet més irregularitats a l'hora de fer concursos públics?
A
la local, a l'autonòmica, a l'estatal...
Em sembla una bona pregunta. Evidentment, nosaltres, el nostre àmbit on ensenyim és l'àmbit de Catalunya. I, per tant, hem detectat pràctiques anticol·lusòries tant en l'àmbit local com en l'àmbit de la Generalitat. No hi ha un àmbit concret. És veritat també que nosaltres moltes vegades ara estem implementant aquesta eina d'intel·ligència artificial per actuar d'ofici i ser més proactius, una eina d'intel·ligència artificial que li diem Erika, que no té cap altre territori de l'Estat, llevat de la CNMC o la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, llevat d'aquests, nosaltres ara estem molt més proactius si no actuem molt a denúncia. I, per tant, depèn de la denúncia que hi hagi, doncs actuem en un sector o en un altre. Ara, recentment, hem actuat, com va sortir públicament, en l'àmbit del transport escolar, on hem detectat algun tipus de pràctica. Em permet fer algun altre afegitó? Nosaltres posem
els oients li agrairan segur.
Nosaltres posem sancions. Les sancions són, en alguns casos, rellevants. Però el que també fem és aplicar la prohibició de contractar. És a dir, diguem, se sanciona i l'empresa sancionada tampoc pot contractar durant un temps a l'administració. Això afecta molt negativament. I un altre tercer element que crec que és important i rellevant és que es poden reclamar danys com a conseqüència d'aquestes actuacions col·lusòries. Per exemple, jo crec que és un cas paradigmàtic important. Vostè em deia on havíem detectat àmbit de salut. Àmbit de salut, aquest cas no el vam detectar només nosaltres, sinó també la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, una sanció per un càrtel del que es deia els bolquers per adults. Què vol dir això? Vol dir que en l'àmbit dels bolquers per adults, en el canal institucional, que era el canal hospitalari, valia un preu X, i en el canal farmacèutic valia el doble. És a dir, s'havien posat d'acord tots per oferir a les farmàcies el doble. Això ha representat una sanció molt important, de 125 milions, però una reclamació per part del Servei Català de la Salut, un dels temes que podria d'això, de 526 milions d'euros contra tot aquest càrtel. I vull dir que realment Són, estem parlant de magnituds de vegades molt rellevants.
I s'acaben pagant aquestes multes? Ah, que a vegades, de cara al ciutadà, és allò de dir...
Sí, sí. Escolti'm, impressiona,
és una multa impressionant,
milions,
això... Algú com es paga? Acaba dient,
qui ho paga?
Segur que no es paga.
Qui ho paga?
Per tant, la pregunta és, s'acaben pagant?
Les multes que nosaltres posem s'acaben pagant. S'acaben pagant per què? Perquè, evidentment, totes aquestes multes, diguem, no d'aquesta magnitud, però d'una magnitud significativa, totes aquestes multes es recorren. Evidentment, això arriba sempre al Suprem. No. Primer es recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després va al Suprem. I el Suprem, amb la immensa majoria, les confirma. I, per tant, es paguen. Una multa que s'ha pagat fa poc, això, el gremi de peix, del peix, aquí, per una pràctica d'abús de posició de domini. 2.600.000. Es va pagar a començaments d'aquest any, després d'arribar al Suprem. No. Per tant, estem
en
dient...
En aquest cas, aquesta multa del gremi del peix... Quina era la conseqüència? Per què era aquesta multa?
Aquesta multa era un abús de posició dominant del gremi que no deixava entrar altres venedors de peix. I això sí, diguem, respecte d'això, es paga, però es paga tard, perquè la justícia tampoc és molt ràpida, requereix els seus tempos, i això vol dir primer va al Superior de Justícia de Catalunya, després va al Suprem, normalment en cassació, i això requereix el seu temps. Però s'acaba pagant.
Que interessant, no?
Amb interessos o sense interessos?
Amb interessos.
Bolquers, peix, estic convençut que... La majoria dels oients obres, no haguessin imaginat que amb aquests terrenys hagués pogut...
De fet, mira, jo aquest matí m'he ficat al llistat de resolucions, les últimes resolucions, no, que havia fet l'autoritat de la competència, i he vist bus nocturn, fisioteràpia, metro, escoles privades, taxi, platges, organitzacions d'esdeveniments, aigües i aerobús. O sigui, hi ha un ventall...
Un ventall ampli, ampli, per això realment, sí, però... com contestava un dels seus un dels tertulians, realment no hi ha un sector concret, sinó és un sector bastant general.
I també una mica pensant en l'activitat de l'autoritat, suposo que una de les coses que encén la llum d'alerta són els processos de concentració empresarial. Clar, suposo que des del punt de vista de la competència això és un risc, però també repetidament se'ns diu des de diverses autoritats que la empresa catalana i espanyola necessita ser més gran, necessita concentrar-se per ser competitiva al món. Com juguem aquest doble joc, no? De que hi hagi competència i per tant diversitat, però necessitem també processos de concentració perquè les empreses nostres siguin competitives al món.
Això és veritat. En primer lloc, la idea de que això és un punt de contradictori de vegades no és del tot cert. Això ve per agafar l'informe Draghi. L'informe Draghi diu que a nivell europeu es necessiten empreses de més dimensió. I això és cert. El que passa que estem parlant de mercat únic, estem parlant de dimensions europees. Quan estem parlant de dimensions catalanes o espanyoles, el mantenir la competència jo crec que és un dels temes que ha de primar, perquè si només queda un operador, estem passant en una situació de monopoli o de duopoli que fa que el consumidor pugui triar menys del que efectivament hauria de poder triar. I, per tant, la posició de domini fa que s'augmenti i fa que els preus siguin més determinats per aquest gran operador.
I aquest depèn és el criteri molt... que veus vostè pel cas de BBVA,
Banc Sabadell... El cas de BBVA, Banc Sabadell, el tema que té és que hi ha una concentració elevadíssima, especialment a Catalunya. Això ho hem de tenir. Hi ha un índex, que és un índex de la Unió Europea, no cansarem els oients perquè és un índex molt tècnic, però que sí que diu que fins a determinats umbrals, determinats llindars, si se superen, això implica una obstaculització de la competència. I això és el que es dona a Catalunya. I es dona tant en l'àmbit dels crèdits, es dona tant en l'àmbit de les sucursals, com en el tema dels dipòsits. I aquest és un tema... I aquí no estem parlant d'una opció transfronterera, que seria diferent, sinó estem parlant d'una opció estrictament espanyola, el que la cosa fa que passem de 4 grans bancs a 3 grans bancs amb un procés de concentració molt important.
I per això aquesta setmana, per exemple, a Europa, Brussel·les va dir que a Europa no li afectava aquesta possible fusió, no? Clar, si parlem a nivell europeu...
Sí, és que Europa...
BBVA, Sabadell, poc importància.
I Europa té, en l'àmbit de competència, clar, no hi ha entrat perquè no, ha, no té, no té, no, no té aquest això. En canvi, per exemple...
A nivell nacional, sí.
A nivell d'Espanya,
sí,
hi ha un àmbit que sí, i sobretot a Catalunya afecta
encara
moltíssim.
Més, no?
I afecta moltíssim als crèdits, afecta moltíssim...
A les pimes, també, no?
A les pimes. Com a mínim, amb l'índex de concentració que hem vist. Jo dic afecta, dic, pot ser que realment afecti. Depèn una mica com s'acabi de fent, com s'acabi de fer compromisos. Com saben, això ha passat a segona fase, sí, ara entren més
què
actors.
Què significa que passi a segona fase, senyor?
A segona fase...
Per la gent que ens escolti, sí, i que no conegui la...
A segona fase vol
la
dir que hi ha molts més actors. Clar. És a dir, que a part del BBA i del Sabadell, hi ha molts més actors que poden participar, que són bàsicament els clients que puguin veure's afectats. Aquí hi ha moltes d'això que s'han personat, veurem a veure si els accepten la personació o no, però això vol dir que s'obre la participació d'altra gent, els accionistes, petits accionistes del Sabadell, per exemple, o Pimec, o Foment.
Els patronals hi han presentat.
D'això, tots aquests que poden veure's afectats, aquests podran dir-hi la seva i fer les al·legacions que creuen oportunes, sempre i quan, insisteixo, s'accepti la personació, que potser en alguns casos sí i en els altres casos no.
I vostè preveu sorpreses en aquesta segona fase?
Hauríem de definir què vol dir sorpreses,
Home, jo també tenc Martí Juan Pablo, que ells estan preparant un informe,
se'ns va demanar l'informe el divendres de la setmana passada, l'estem elaborant, i amb aquest informe veurem, però la concentració és molt important. El tema és veure si s'accepta o no s'accepta, o si s'accepta amb compromisos, i quins tipus de compromisos es poden establir sobre aquesta qüestió.
D'entrada, que s'allargui el procés és un avantatge pel Sabadell, no? I ara ja li demano una opinió una mica personal, no pas com el president de l'autoritat, no?
Això sí que...
Ahir no s'hi vol ficar.
Sí, ho desconeixeria. El que sí que he fet és que jo crec que s'havia d'anar necessàriament a segona fase, perquè el que diu la norma és que s'anirà a segona fase sempre i qual que pugui obstaculitzar a la competència, no només en el conjunt de l'Estat, sinó en un territori. Per tant, que hi havia una obstaculització o una possible obstaculització aquí, era clar. Aquí hi ha un debat interessant que hi ha sobre aquest tema, és veure, això també pels oients pot ser, és si realment hi ha competència a partir del que en diuen els nous bancs, o els fintech o els big tech. Hi ha competència aquí o no? O la presencialitat és encara molt important? Hi ha gent que diu que la presencialitat és molt important, hi ha altres opinions que són el contrari. Jo crec que des del punt de vista de Pimec, la presencialitat és important, per de cara amb els crèdits, i després amb el tema hipotecari jo crec que també és important. Però aquest és un debat interessant, que de vegades estan entrant més neobancs sobre aquesta qüestió.
Deixi'm que li digui que amb aquesta tertúlia ho puc dir-ho, perquè és que ho va dir públicament el president de la petita i mitjana empresa
setmana passada.
Va dir que els seus associats estaven realment preocupats per aquesta OPA del Banc Bilbao Vizcaya Argentària sobre el Banc Sabadell, no?
Va dir que se'ls perjudicava l'oxigen del finançament.
El finançament de les petites i mitjanes empreses. Per tant, i des del punt de vista de com a ciutadà, escolti'm, jo aquest matí he escoltat una publicitat que deu sonar a la majoria d'emissores del país, en les quals es dona per fet que la OPA tira endavant i que serà una realitat.
Per això parlava de sorpreses.
És una publicitat de part, que parla de les bondats i crida, els accionistes de l'altre banc.
I és veritat, però quan inverteixes tants diners, home, segurament que deu ser per influir o perquè ho dones pràcticament per fet. Però el que em preocupa és que el president de la petita i mitjana empresa consideri preocupant per les petites i mitjanes empreses del nostre país, Catalunya, que estiguin endavant aquesta OPA.
Sí, a veure, dues coses. Jo, com deia el conductor, és una publicitat de part, diguem, ja l'altra part també ha fet la seva publicitat. Si cadascú juga les seves armes, inclús hi havia algun cert debat sobre que poca publicitat s'havia fet per part dels bancs fins ara i que això ha provocat un debat publicitari interessant que segur que deu de redundar en benefici dels mitjans.
Benvingut sigui.
Segur que la publicitat sempre és interessant i sota
vivint
la publicitat hi ha algun debat de fons, no? Perquè a més jo crec que alguns d'aquests elements publicitaris han estat molt ben fets i jo crec que el debat és important. Entenc que el president de la PIMEC, que a més té un observatori de la PIMEC que porta el doctor Oriol Amat, que havia sigut exrector de la Pompeu Fabra i degà del Col·legi d'Economistes, va fer un informe recollint també part de les nostres dades en el qual posava posava l'èmfasi amb el risc que presenta pels crèdits, perquè com deia, un dels temes on realment hi ha una gran concentració és a l'àmbit dels crèdits, tant els crèdits a les famílies com els crèdits a la PIMEC. Per tant, puc entendre aquesta preocupació. Si hi ha una posició de més domini, doncs potser el crèdit s'encareix o el crèdit és més difícil, sempre d'això. Ara,
segur
això
que no sabrà tirar. Segur que no sabrà tirar.
Això mai.
La competència és sana, si no, vostè no...
Sí, evidentment, sí. En caràcter general, sí. També és veritat que doncs, algú pot dir, bueno, però com que tenim un resultat molt més potent, aquest resultat molt més potent podrà oferir, perquè tindrà més sinergies, això podrà oferir més recursos. Cal calibrar-ho molt. Ara, jo insisteixo, els nostres anàlisis, que en aquest cas van ser dels primers, diuen que, i deriven de les directives europees, que el grau de concentració amb crèdit, el grau de concentració amb depòsits, el grau de concentració amb sucursals a Catalunya és molt, molt elevat.
Parlant de bancs, parlant de fusions bancàries, hi ha hagut moltes els últims anys de caixes, de bancs. Això ha perjudicat el consumidor, en certa manera, en quant als serveis? Què creu vostè?
Jo crec que depèn, també és veritat, depèn molt de quins sistemes estem parlant. Depèn molt de si estem parlant de molt petites entitats que potser...
O grans.
I estem parlant de cada vegades petites entitats que tampoc potser no tenien tota la solvència necessària. I per tant, era bo que realment diguéssim, tinguessin una dimensió més alta. El tema és fins a quin grau. O sigui, diguem, alguna de les al·legacions ha dit, escolta, és que clar, ja es va fer una fusió que era la fusió de Bankia, no? Es va fer. Però clar, és que llavors hi havia més cada vegada n'hi ha menys. Digue, en aquests moments, si es fa la fusió, dels grans se'n quedaran en lloc de 4 a 3, perquè a poc a poc es va reduint. Però jo crec que la resposta seria depèn del moment, de la dimensió, de l'oferta que hi hagi. En aquests moments ja estem parlant d'un nivell de concentració molt elevat.
Excessiu.
Que s'elevaria encara més. Excessiu, no ho sé, molt elevat.
Juan Pablo.
Jo volia proposar elevar una mica la mirada, no? Perquè hi ha hagut una paraula que ara s'està fent servir molt i fa una dècada pràcticament era anatema parlar-ne, que és arancel. Ara es parla molt d'arancels. Dels Estats Units farà arancels, nosaltres fem arancels, la Xina farà arancels. Fa 10 anys o 15 anys, quan vivien en el paradigma, no?, de l'economia oberta, el concepte arancel no se'n parlava. Com pot afectar això a la competència, no? Perquè l'arancel d'alguna manera impacta en la quantitat d'agents que operen en un mercat. No sé si l'autoritat té visió sobre aquesta qüestió, que és més aviat més aviat global, fins i tot geopolítica, però que al final impactarà a la nostra societat.
Sí, jo crec que hem passat d'una determinada fase en què diguem, la globalització es donava per feta i per tant els intercanvis comercials eren absolutament normal i no es preveia cap element que dificultés obstaculitzés. I en canvi ara s'ha, diguem, el tancament o el fet de produir dins el seu propi, en el propi país o en el propi marc, fa que això s'hagi intensificat. Per tant, en primer lloc, jo crec que la globalització ja no, tot i que jo crec que és molt difícil tirar absolutament enrere, però jo crec que ja no va amb el ritme que havíem dit. I jo crec que els arancels, com vostè apunta, va amb el sentit contrari, és a dir, jo crec que el que els arancels el que farà, i aquí sí que ens preocupa des del punt de vista de competència, és que pugin els preus, perquè en definitiva hi haurà una translació d'aquests arancels en els preus. Si pugen els preus, això fa que la inflació pugui tornar a ser important i pugui afectar el poder adquisitiu, que és un dels temes importants no només de la nostra autoritat, sinó molt, molt concretament de l'autoritat francesa, que es centra molt en el tema de la necessitat d'aconseguir que el poder adquisitiu diguem, sigui el més raonable possible. I aquí entra molt la competència. Per tant, jo crec que sí, a nosaltres ens escapa una mica el fet de poder-se arancels o no, però creiem que el lliure comerç sense arancels jo crec que necessàriament beneficia a una major competència i beneficia en definitiva al consumidor final.
Jo, Maria.
Sí. Roger, tots, Roger Lompatxer, tots ens imposem uns objectius, no? No sé quin és el que s'ha imposat a l'entitat que dirigeixes, que presideixes. És a dir, tots ens busquem un model. Com estem en el mercat de la competència respecte a Espanya, però sobretot respecte a Europa? Quin és el nostre país model?
Bé, en primer lloc, nosaltres estem raonablement bé. Diguem, la resposta és estem raonablement molt bé.
Que el 100% no estem bé.
El 100%, jo crec que no hi ha ningú que estigui el 100% bé. Però estem raonablement bé. No hi ha una pràctiques de càrtel o col·lusòries generalitzades. Són puntuals. Però bé, d'això que siguin puntuals no vol dir que no s'hagin de corregir. I sí, per això els països nòrdics potser són els països sempre de referència en aquest àmbit. Estem parlant d'un element, Dinamarca seria un dels exemples. I quin és el nostre objectiu? Doncs, i amb això treballem amb aquesta eina d'intel·ligència artificial que dèiem, dels nostres objectius és evitar que en l'àmbit de la contractació pública hi hagi qualsevol acord de preu, qualsevol acord d'empreses que pugui perjudicar a les administracions públiques. Això no vol dir que no ens dediquem al focus en altres temes, però tenim molt posat el focus en la contractació pública, creiem que és un element molt important en el PIB català, en el PIB espanyol, també en el PIB europeu, per tant, el nostre focus està aquí i voldríem aconseguir erradicar qualsevol pràctica d'aquest tema. I, per tant, qualsevol fet que fem dissuasori, dissuasori, estàvem parlant de dissuasió, què vol dir? Vol dir sanció, vol dir prohibició de contractar, vol dir reclamació de danys. Si efectivament prospera una reclamació de 526 milions, els càrtels dels bolquers potser s'ho pensaran abans de seguir. I la promoció. O sigui, nosaltres també el que volem és sensibilitzar. No tenim un afany recaptatori. Tenim l'afany de veure que el mercat sigui el més procompetitiu possible i funcioni el millor possible. I funcioni per què? No perquè sí pel mercat, sinó que funcioni en benefici del consumidor. Abans em sembla que era vostè que comentava que és una mica desconegut el tema de la competència. I és veritat.
Ho he dit per mi, com a experiència
personal. No, però jo crec que...
És un terreny en el qual no hi hem aprofundit.
El tema és que jo crec que és prou desconegut a nivell general. Hi ha un Premi Nobel d'Economia que es diu Jean Tirole, que és un francès, té un llibre que es diu L'economia del bé comú, que òbviament recomano a tothom, que diu que és un gran desconegut de la competència i que de vegades ni els propis consumidors la perceben. I de vegades hi ha algunes corrents ideològiques que diuen que això és clarament perjudicial, que no s'ha de competir. És curiós. En canvi, en el món de l'esport tothom competeix. I jo no es critica.
Ningú posa en dubte, no?
Ningú diu, escolta, no, aquest no ho fa prou bé, doncs has de posar en un altre que ho faci millor, perquè si no, no guanyes. en el món de l'economia de vegades sembla que això sigui contradictori, però escolta, si competeixen, poso el d'això, Mercadona amb Caprabo, i competeixen amb Dia, i competeixen amb Carrefour, pues això farà que al final els preus siguin,
més
siguin
competitius,
millors, més clar, competitius, clar, siguin més baixos.
Però com no tenim temps d'anar revisant tot, senyor, sempre clar, hi ha d'haver algú com vostè.
Però, a part
de no,
a part de revisar-ho nosaltres, que és el que fem, el que hem de ser els propis agents que diguin, escolta, jo vull guanyar, perquè el fet de ser més competitiu el que et fa guanyar és quota de mercat. Et fa guanyar consumidors, no? Sí, per això fas uns millors preus, o fas un producte divers, o per això innoves. Aquesta és una mica la voluntat. Aquí hem d'afegir dos elements.
Motivar-los en positiu,
que
no?
També, responent a la pregunta que em feia el senyor Claveguera, és el tema, hem d'introduir elements nous sobre la competència, que són l'element de gènere, és un element que també hem d'incorporar, i l'element de sostenibilitat, sense que vulgui dir que l'àmbit de la sostenibilitat vol dir que no s'ha de ser competitiu, perquè de vegades també hi ha algun greenwashing, l'excusa per això, però sí que és veritat que ha d'haver-hi un element de sostenibilitat important a tenir en compte.
I amb tot això, el model és Dinamarca.
Perquè
hi ha una població semblant a la nostra.
Això ho dius tu, eh?
No, clar,
sí, jo dic que un dels referents, si tu Dinamarca, perquè és un país que té unes dimensions, és més petit que nosaltres, però si tu unes dimensions que són interessants, un país nòrdic i un país que funciona bé amb això, si voleu, cito Suïssa, però Suïssa té alguns problemes, per exemple, en canvi, en l'àmbit del mercat alimentari, on té algunes d'això molt, molt limitades. Senyor Claveguera, perfecte, no hi ha res. Malauradament no hi ha res. Per tant, hem de construir també nosaltres el nostre model. Però el que sí que hem d'evitar és que els consumidors i l'administració pública pugui sortir tan perjudicada de determinades pràctiques. Càrtel de cotxes, càrtel de camions. Això...
Càrtel de bolquers.
Càrtel de bolquers. Càrtel de bolquers.
Li hauria de dir.
L'import de la multa és impressionant.
Sí. I les reclamacions són moltes. El problema és que l'administració, això ho sabem els que treballem a l'administració, d'això de vegades, no, com que no, no afecta directament amb algú, diu, bueno, això... I no reclama. Hem de reclamar, els alemanys reclamen. Aquí la cultura de reclamació és una cultura que s'acaba, estem intentant introduir, és bastant pionera a nivell de l'Estat. Jo crec que s'ha de reclamar quan creus que hi ha hagut un perjudici, perquè és la manera també d'evitar que després es torni a produir aquesta situació.
Va, Juan Pablo.
A parlar del càrtel de camions i de bolquers...
I de cotxes.
Parlem d'un sector que potser té millor premsa, no?, que és el de les renovables.
Sí.
Com estan les renovables a Catalunya des del punt de vista de la competència? Que sé que han estat reflexionant d'aquest tema.
Sí, tenim un informe sobre el tema de renovables i no estem bé. No estem bé. Precisament aquí estem en l'àmbit de promoció, eh? Ja no estem en l'àmbit de sanció. El que veiem és que falten incentius a les renovables a Catalunya. Quan dic incentius vol dir que realment no hi hagin tantes traves administratives, mentre moltes traves administratives, que després això també beneficien el territori. Això ho veiem, em sembla, alguna manifestació que hi havia recentment. Moltes vegades els beneficis de les renovables van a algun lloc i el territori es veu perjudicat perquè, òbviament, té un efecte visual que pugui ser. Hem de veure també com puguem beneficiar el territori, però sobretot les traves administratives són molt importants.
Quan diu traves és perquè és difícil entrar al sector...
Aquí, en aquest cas, és més burocràcia que sigui difícil penetrar en el sector. És més les autoritzacions que requereixen. Jo crec que s'està avançant, s'estan fent esforços en aquest sentit. És veritat que el nostre territori, estic parlant de Catalunya, no és el mateix territori que poden tenir altres zones. Aragó té unes extensions que permet una situació de fotovoltaica que aquí és molt més difícil. Però bé, hem d'avançar perquè no és que haguem de ser, diguem, tenir tot el, tota l'energia nosaltres mateixos, sinó d'això, però sí que hem de buscar alguna manera de tenir unes renovables molt més potents. Hem de comptar que estem al 14% de renovable, quan en aquests moments a nivell d'estat, si no recordo malament i no erro la xifra, estem al nivell del 40%. Per tant, aquí s'ha
d'avançar. Hi ha marge de millor.
Hi ha una,
el que passa és que tenim un territori que també s'hi oposa a moltes iniciatives de renovables.
Evidentment, per això deia que el territori...
S'ha fet pedagogia.
Sí, pedagogia i incentius cap al territori. També. Perquè això de la pedagogia està molt bé, però la gent vol que li retornin al territori. Si veu que hi ha una gran placa fotovoltaica, però que... Què vol dir retorn al territori?
Una plataforma marina davant de Roses, a la gent no li agrada pas gaire.
Que, això què vol dir? Bueno, vol dir pues, que potser l'ocupació sigui d'allà, que els empleats siguin allà, han d'haver-hi retorns en el territori que ho fagin més atractiu pel territori.
Molt bé, esteu escoltant Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Pablo Sant, Joan Maria Claveguera. Avui ens visita el senyor Roger Lopàcher, que és el president de l'Autoritat Catalana de la Competència. Molt interessant tot el que ha explicat, perquè la gent això de l'Autoritat Catalana de la Competència diu, què serà això que ens estan posant avui a la cadena COPE Catalunya i Andorra? Doncs escolti, ho està explicant vostè molt i molt bé, i és molt interessant el que fan, eh? I bolquers, cotxes, renovables, taxis. Vostè també hi té molt a dir el món dels taxis, les BTCs, el món del taxi. Com està aquest conflicte que, en el que vostès hi tenen molt a dir? Ja hi han dit, però jo no sé si hi ha pau o no hi ha pau en aquest sector.
Escolta, en aquests moments el sector està més...
pacificat.
Més tranquil, més pacificat. Això no vol dir que en un moment determinat doncs, això...
Torni a bum.
Torni a això, però en aquests moments... veiem que està més tranquil i el que s'ha d'aconseguir és conviure entre el sector del taxi, el sector de BTCs, el sector de les plataformes tecnològiques que diguem, intervenen en aquest àmbit, de tal manera que el consumidor, l'usuari, el ciutadà, pugui triar les millors propostes que tingui, sense que això vulgui afectar ningú negativament, ni el sector del taxi ni el sector de BTC.
Han de conviure tots.
Jo crec que i crec que tots poden tots poden conviure. Per tant, és un àmbit en el qual estem més tranquils perquè està més pacífic i és un tema que cal anar dialogant i buscar les millors solucions, sempre pensant en el ciutadà. Aquest és un àmbit clar per nosaltres, és a dir, l'Autoritat Catalana de Competència el que té centrat, el seu focus està focalitzat en el ciutadà. Podem dir consumidor, llavors a algú no li agradarà perquè ja sabem que això, jo crec que al final tots som consumidors, però és igual.
No, però
nosaltres estem centrats en el benefici del ciutadà. Nosaltres el que hem de pensar és que el ciutadà pugui tenir la millor oferta, clar. Sigui amb un taxi, sigui amb un BTC, sigui amb una plataforma intermediari que li pugui connectar aquest tema. Una de les altres qüestions que també és important, i que d'això i que parlem de transport, és el transport de viatgers. I aquí també hi ha molt àmbit de competència, perquè el gran públic no ho ha de saber, però totes les concessions de transport de viatgers per carretera acaben a l'any 28. Què vol dir? Pues que s'hauran de licitar, perquè acaben totes, eh? I totes, vull dir que són totes. Totes les línies s'hauran de licitar. Aquí hi ha diversos debats, si s'ha de liberalitzar, Europa s'ha liberalitzat en part, s'han de mantenir com a servei públic i el que s'ha de fer és tornar a convocar amb una licitació precompetitiva. És a dir, com vostè deia, hi ha sectors de tot, taxi, transport de viatgers...
Quina feinada li espera, senyor Lopàcher? Sí, quina feinada li espera,
La veritat, tenim molta feina. Estem contents de tenir-la i de poder-la abordar de la millor manera. Aquest del transport de viatgers és un repte important, perquè és un sector molt important a Catalunya, molt, molt important. De vegades no en som conscients. Tan urbà...
Té temps per preparar-se si s'acaba el 28, eh? Estem al 24.
Ui, no creguis, no creguis.
Ja sé que el temps passa volant.
Sí, passa volant, no. Bueno, diguem, a part de tot, s'està, per part del Departament de Territori, que és l'encarregat, s'estan ja preparant amb tot un comparativa europea i un pla de serveis, mapa de serveis. És que el 28 està allà. I aquí hi ha un altre repte important. És que s'ha de descarbonitzar la flota. perquè clar, per tant, aquí tothom juga els seus legítims interessos, les seves demandes, i com es descarbonitzarà la flota? I si arribem al 28, no s'ha de descarbonitzar abans? És un tema que té la seva... Té el bueno, seu...
Moltes patates calentes. Ens queden res, 4 minutets, eh? Fer una via clave i... Juan Pablo...
Deixo el torn.
Ràpid, va.
Hi ha una cosa que és que aquesta setmana hem sabut que la T usual de transports del TMB deixarà d'estar subvencionada amb el 50%. No sé si això és un terreny en el qual des de la competència s'hi ha de dir alguna cosa. Per tant, s'hi haurà de pronunciar la Generalitat sobre si realment s'elimina aquesta subvenció del 50% amb una targeta de molt d'ús, que és la T usual, o si s'elimina una part de la subvenció del 50%. No sé com es veu, quin és el capteniment des de la competència això... sobre una targeta que afecta molts ciutadans.
Clar, això des del punt de vista de competència no és estrictament responsabilitat nostra. És veritat que afecta molts ciutadans, també és veritat que això era un àmbit temporal a partir d'una situació determinada de crisi provocada per crisi de l'energia i evidentment, diguem, no amb la seva totalitat, però una part del que, dels serveis que fan servir els usuaris han de venir, diguem, abonats pels propis usuaris, perquè si no el tema és insostenible. Si això es pot mantenir alguna cosa més en el temps, es pot en canvi deixar mantenir algun tipus d'ajuda durant un cert temps, això també té després que hi ha gent que també ho critica, però diu, escolta, i els altres elements competitius aquí ja no hi són perquè aquests estan excessivament subvencionats. Jo crec que aquí requereix d'un punt d'equilibri i de fer les coses gradualment.
Aquest és el problema. Juan Pablo,
trobar el punt d'equilibri. Sí, trobar el punt d'equilibri, aquest és el tema.
Ens hem passat una estona parlant de competència. La competència entre autonomies, com afecta la competitivitat de les nostres empreses?
És un tema important, diguem, em transcendeix el que és la pròpia autoritat, però jo crec sí. que no només, sí, no sí, només sí. Jo, però jo crec que és transcendent, i no només entre autonomies, sinó entre territoris, entre regions europees, que competeixen entre elles per atraure les millors inversions. Jo crec que això és fonamental. Com dèiem abans, es competeixen a l'àmbit esportiu, es competeixen a l'àmbit de l'empresa, es competeixen a l'àmbit del territori. I aquí, per competir, hi ha un tema clau. Hi ha un tema clau, que és una bona gestió de l'administració, que és un dels altres reptes que jo crec que té també el nostre país. És millorar la gestió de l'administració, que, diguem, bé, jo crec que té elements de millora. I, per tant, és això. Això enllaça, i potser d'això només, amb el tema dels Premis Nobel d'Economia. El Premi Nobel d'Economia té un llibre, francament, molt important, que segur que, si no es coneix, és d'això, és Per què fracassen els països? Per què fracassen els països? Perquè tenen uns sistemes de gestió d'administració que no són correctes. Hi ha alguns que són corruptes, i llavors aquests fracassen totalment, però uns altres que no gestionen adequadament. Aquí jo crec que és un element d'accent per competir, ja dic, no només amb altres territoris de l'Estat, sinó que per competir amb altres regions europees. La regió, diguem, metropolitana de Barcelona és una regió molt important en el nivell europeu.
Ens queda un minutet. Li vaig dir fa uns dies que reclamava plenes competències en els temes que fan referència a Catalunya, que sigui vostè el que decideixi. Li han fet cas o no li han fet cas encara?
Ho estem treballant. Vostè sap que l'àmbit de les competències no és d'avui per demà, però estem avançant.
Estan en ello.
I deixi'm ja si tenim... Res, acabo.
30 segons.
És que el tema no és només tenir les competències exclusives.
Poder de decisió.
Poder de decisió i de col·laboració. El que hem de fer, i aquí també agafo les meves antigues competències del CAC, és poder col·laborar activament amb les altres autoritats de competència, concretament amb l'Autoritat Espanyola de Competència, la CNMC, poder col·laborar amb tots els àmbits que afecten a la vida de la competència, perquè nosaltres estem sobre el territori i puguem fer uns anàlisis, com és que els han demanat ara, per exemple, a l'OPA, molt més afinats que es pot fer des d'altres àmbits. Per tant, col·laboració entre autoritats per mi seria un element clau en aquests moments.
Molt bé, doncs hem parlat de tot menys de ràdio, senyor Lopatxer, fixi's, l'expresident del CAC, sense oblidar preguntar-li del món de la ràdio, clar bé.
Ja no li toca.
Molt malament,
ja
eh?
No li toca. Ja li toca, però no, de convidar-lo un altre dia i tu,
jo encantat de parlar del món de la ràdio, que és un món que va bé, és un món estable, que va bé, que pot anar segur millor, però jo des que he estat en el CAC, que ja he estat gairebé 10 anys, el món de la ràdio és el més estable que hi ha hagut. La televisió ha tingut unes baixes.
Tothom diu que es carregaran a la ràdio i ningú se l'ha carregat a la ràdio.
I ningú se l'ha carregat, mentre en canvi l'internet ha anat, internet ha afectat molt. Jo recordo quan vaig arribar,
ai, que ens faran fora el butlletí de la una. Ens faran fora el butlletí de la una.
Així ja ho deixem aquí, dient que la ràdio, llarga vida a la ràdio.
Roger Lopatxa, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort de cara a tot el que li espera per endavant en aquest càrrec de president de l'Autoritat Catalana de la Competència. Bona tarda, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Juan Pablo Sanz, gràcies, Joan Maria Claveguera. Carles. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.